les diferents mesures que hem anat prenent des del govern de la ciutat doncs, estan sumant i aportant a la línia d'aquesta reducció de la criminalitat. Confiem que aquesta doncs, sigui de manera ja definitiva doncs, un canvi de tendència.
Una tendència que l'equip de govern vol que comenci arran de la baixada de criminalitat del 8% a l'Hospitalet en aquest primer trimestre de l'any. Les dades provenen del Ministeri de l'Interior, que també recullen una reducció dels furts i els robatoris a l'interior de domicilis. D'altra banda, pugen altres delictes, com el tràfic de drogues o les agressions sexuals. Bona tarda. Unes dades positives sobre delinqüència a l'Hospitalet després d'uns anys on les xifres han anat a l'alça. De seguida entrem en detalls, abans però fem una ullada d'altres titulars de la jornada. Comencem l'informatiu. La plantilla de l'empresa de Quality Espresso es mobilitza pels carrers de l'Hospitalet. Protesten per l'ERO que suposarà l'acomiadament de 80 treballadors d'una plantilla de prop de 120 persones. No hi ha acord entre sindicats i empresa i el dimarts hi ha convocada una jornada de vaga. Arriba la gran final de la jornada de poesia jove de l'Hospitalet. Televisió de l'Hospitalet i LH Digital emeten avui a les 8 del vespre aquesta final, on representants d'11 instituts de la ciutat competeixen amb les seves poesies. Demà dissabte, el futbol territorial viurà el seu punt final amb els partits de la tornada del play-off de ascens a tercera catalana. Tres equips de l'Hospitalet busquen fer el salt de categoria. La criminalitat a l'Hospitalet baixa durant el primer trimestre de l'any. Segons les dades del Ministeri de l'Interior, s'ha registrat un 8% menys de delictes respecte al mateix període del 2025.
Els delictes a l'Hospitalet han baixat un 8% en el primer trimestre de l'any. Les dades milloren les del conjunt de Catalunya i van en sintonia amb les d'altres ciutats de l'entorn, com Badalona o Barcelona. Un descens de la criminalitat que l'equip de govern atribueix a la intensificació de la pressió policial, amb plans operatius com el Campai, el Brida o el Nautilus. De fet, a l'Hospitalet, les xifres de criminalitat no havien parat de pujar des de feia dos anys. Ara, amb gairebé 5.000 delictes comesos entre gener i març, les dades són similars a les del 2023.
És una dada que apunta a que les coses s'estan fent de manera adequada a la nostra ciutat, que la coordinació policial tan estreta que tenim amb el conjunt de cossos que operen a la nostra ciutat doncs, funciona i que doncs, també les diferents mesures que hem anat prenent des del govern de la ciutat doncs, estan sumant i aportant a la línia d'aquesta reducció de la criminalitat. A més, confiem que aquesta doncs, sigui de manera ja definitiva doncs, un canvi de tendència que vingui per quedar-se.
Els delictes que més baixen són els que precisament generen més sensació d'inseguretat. El descens més important, amb un 28% menys, els registren els robatoris en domicilis i establiments, seguit de les sustraccions de vehicles i els furts, que són el tipus delictiu més habitual, amb un terç del total de delictes que es cometen a la ciutat. Pel que fa als robatoris amb violència i intimidació, es mantenen pràcticament sense variacions, amb un lleuger descens de l'1%. D'altra banda, augmenten algunes tipologies de delictes, tot i que són més minoritaris. Destaca el tràfic de drogues, amb un increment del 106%. També pugen substancialment els delictes contra la llibertat sexual, que passen de 35 a 51.
Tranquil·litzar la població. No, en absolut, aquestes xifres estan parlant de que no hi hagi cap tipus de depredador als nostres carrers. El que sol succeir, la major part de les agressions sexuals es donen a l'entorn proper de la víctima i sovint també en relacions de parella.
En aquest primer trimestre també han augmentat els assassinats a la ciutat, que passen de 0 a 2 morts en el mateix període de l'any passat, tants com en tot el 2025.
I aquest descens de la criminalitat a l'Hospitalet a un 8% s'ha donat abans que es posés en marxa el Pla Bastió, l'estratègia operativa dels Mossos d'Esquadra per reduir els delictes a la ciutat. Des de que s'aplica aquest dispositiu de xoc, la tendència a la baixa del primer trimestre de l'any ha tingut continuïtat entre abril i maig. Durant el primer mes del Pla Bastió, els robatoris amb violència i els furts han baixat al voltant d'un 10%. També s'han reduït un 16% els robatoris a l'interior de vehicles. D'altra banda, les detencions s'han incrementat prop d'un 8%.
Apunten amb una clara tendència que ens fa ser una mica optimistes de cara a que en el següent informe del segon trimestre del Ministeri de l'Interior es ratificarà aquesta tendència.
La plantilla de l'empresa de Quality Espresso continua la seva mobilització perquè no acomiadin a gran part dels treballadors de la fàbrica a l'Hospitalet. Les posicions entre la plantilla i la direcció de l'empresa continuen molt allunyades, quan només queda una reunió per tancar el període de negociació de l'expedient de regulació d'ocupació. La trobada definitiva serà dimarts, quan també s'ha convocat una jornada de vaga.
L'empresa italiana Quality Espresso planteja l'acomiadament de 80 treballadors dels 117 que actualment formen part de la plantilla, una xifra que representa prop del 70% dels llocs de feina. La plantilla assegura que, si no s'arriba a un acord a la darrera reunió, impugnarà judicialment les condicions de l'ERO. Els representants sindicals sostenen que continuaran defensant tant els llocs de treball com la continuïtat de la producció a l'Hospitalet.
80 famílies que se n'aniran al carrer, una empresa que portem aquí 70 anys aquí treballant, i ara la Quality Espresso amb les marques Gaggia, Visacrem i Futurma, que se'n van cap a Itàlia. Nosaltres esperem poder arribar a un acord, perquè al final ens interessa les dues parts. Podríem aspirar a 15 dies més de negociació, però en 15 dies ja tindríem que prendre una decisió, i podria ser unilateral per part de l'empresa o amb un acord del comitè.
La factoria acumula 75 anys d'història fabricant la cafetera professional Gaggia, una de les marques més conegudes i amb més presència en bars, restaurants i hotels d'arreu d'Espanya. Segons denuncien els representants dels treballadors, darrere de l'ERO s'amaga una operació de deslocalització cap a Itàlia.
Ens van dir que aquí hi havia plans de futur, ens van dir que això continuaria fent les màquines tradicionals aquí des de Barcelona, i per lo que es veu, pues, al final han decidit, pues, això, portar-se la producció cap a Itàlia i deixar, pues, aquí a 80 famílies al carrer.
La plantilla ha convocat una protesta dilluns vinent davant del Consolat d'Itàlia i una jornada de vaga dimarts, coincidint amb l'última reunió amb la direcció de Quality Espresso.
I continuem parlant d'economia i empresa. Avui el Fòrum Empresarial del Llobregat ha organitzat un desdejuni amb el president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Josep Santacreu. El president ha destacat la importància de l'ampliació de Fira Gran Via a l'Hospitalet, que el convertirà en el recinte firal més important d'Europa. També ha assegurat que el 62% de la petita i mitjana empresa del territori necessita suport i tenir un marc favorable que li permeti ser més competitiva.
Perquè ser competitiu amb una petita i mitjana empresa amb els grans canvis que s'estan produint de tota mena, de mercats, de tendències de consumidors i sobretot amb l'entrada de la tecnologia i de la intel·ligència artificial, doncs aquí hi ha tot un repte. Crec que el que hem de fer les institucions com les cambres és acompanyar a la petita i mitjana empresa, que no es quedin darrere i que abraci aquestes innovacions.
A l'informatiu comencem una ronda d'entrevistes amb els diferents portaveus dels grups municipals presents a l'Ajuntament. Avui parlem amb Jaume Graells, portaveu d'Esquerra Republicana, Esquerra Unida Alternativa. Bona tarda.
Bona tarda.
Queda menys d'un any per les eleccions municipals. Vostè es presenta per Esquerra Republicana, Esquerra Unida Alternativa, com a alcaldable per segon cop. Com es presenta, diguem, el que queda de mandat i també les eleccions municipals, perquè es presenta per segon cop?
De moment em presento com a Esquerra Republicana només. Ja veurem després les coalicions com es plantejaran, no? Evidentment, si m'he decidit presentar-me és perquè vull encapçalar un projecte que no és de partit, que és un projecte de ciutat, que ha de ser transversal, que assumi sensibilitats diferents. Per què? Perquè aquesta ciutat necessita un canvi. Portem, des que hi ha democràcia, amb el mateix govern. El Paco Candel ho definia molt bé, perquè el Paco Candel va estar a govern i va sortir cremadíssim d'això, i va escriure un llibre fantàstic que deia Un ajuntament anomenat ells. I ell parlava d'un poder invisible on tot es confon, on tot es barreja, el partit, l'administració, les xarxes d'influència, un ecosistema pensat per servir-se a ell mateix i no a la ciutat. El problema és que actualment això ja no funciona. Ja no podem continuar amb aquesta inèrcia, aquesta paràlisi, aquesta manca de resposta davant dels grans reptes que tenim, urbans, el repte de la seguretat, els reptes socials, i per tant una administració que ha normalitzat la incompetència i que protegeix la mediocritat no pot ser la resposta als interessos de la nostra ciutat. I per això jo em presento com a candidat, en el qual animo a la ciutadania, animo a les entitats que ens han estat acompanyant durant aquests 3 anys per portant en el ple les seves reivindicacions, perquè res funciona. El tema com tenim els poliesportius, els equipaments culturals, les biblioteques, la paràlisi en la contractació. Ara estan fent una festa d'una cosa que hauria de ser una cosa ordinària, que és el tema de la neteja. Hem estat 5 anys amb el contracte caducat en camions que han patit incendis. I ara l'alcalde ho ven com una gran notícia. Però si això és normal, renovar un contracte, però el que no és normal és que vostè hagi mantingut una situació d'il·legalitat amb la neteja. Per això em presento com a candidat. I animo a la ciutadania, pensin el que pensin en altres qüestions, a nivell nacional, a nivell estatal, que aquí el que toca és prioritzar l'Hospitalet i que, per tant, hem de sumar idees, voluntats i ganes de canvi, perquè a la ciutat hi ha ganes de canvi. M'agradaria que aquesta candidatura nostra sumés el màxim possible per aquest canvi.
Un dels temes d'aquest mandat ha estat el de seguretat. Va haver una manifestació amb més de 3.000 persones demanant més mesures per la seguretat. En aquestes darreres setmanes hi ha hagut diferents notícies relacionades amb això. Avui donem a l'informatiu que la criminalitat ha baixat un 8% en el primer trimestre d'aquest any, segons dades del Ministeri de l'Interior. També fa unes setmanes els Mossos van presentar el pla de xoc per lluitar contra la delinqüència aquí a l'Hospitalet, un pla específic per l'Hospitalet. Creu que aquestes dues accions, el pla de xoc, la baixada dels delictes a l'Hospitalet, capgirarà aquesta sensació d'inseguretat que hi ha entre els hospitalencs, que recordem que el darrer baròmetre, el 47% dels hospitalencs van dir que la inseguretat era el principal problema de l'Hospitalet, que és un dels índexs més alts des de que es fa el baròmetre.
A veure, no és el que pensi jo, és el que pensa la ciutadania. Jo estic rebent contínuament, totes les nits, perquè estem en contacte amb els ciutadans, els problemes de convivència que hi ha a la ciutat. El parc de les Planes, el parc de la Torrassa, a l'eix del Carrilet, amb totes les discoteques defamades, la plaça Espanyola. A més, són llocs on, evidentment, són detectables i es podria reforçar a nivell de mesures policials, de convivència, etc. Bé, ara treuen aquesta estadística. Jo la que sé és la que es va portar a la Junta de Seguretat, on es deia que els delictes a l'Hospitalet s'havien incrementat un 10%, això són l'any passat, mentre a Catalunya havien baixat. Per tant, no detectem cap millora. A més, si només tenim el discurs de la seguretat sense ampliar-ho amb altres qüestions, difícilment podrem trobar resposta. Sense seguretat no hi ha cohesió social. I la seguretat és un servei públic, és un dret públic, i per tant des de les esquerres ens hem de perdre els complexos i defensar una seguretat que acompanyi els veïns, una seguretat de proximitat, una seguretat democràtica, per tant un model policial democràtic. Però sense al revés tampoc, sense cohesió social tampoc hi ha seguretat. Si no garantim oportunitats a la gent, si no garantim un habitatge digne, si deixem de créixer de manera tan descontrolada com està creixent la ciutat, no tindrem de resposta. L'espai públic està superpressionat. De fet, a RAC1 vaig estar parlant amb el Basté més de 15 minuts, es va sorprendre perquè des d'Esquerra Republicana teníem aquest posicionament i crec que recomano a la ciutadania que recuperi aquest tall perquè vaig tenir oportunitat, cosa que no sempre tinc, d'explicar-me respecte a quin és el model des de l'esquerra, des dels sectors progressistes de la seguretat. Aquest és el principal problema que té la ciutadania, per tant no el podem ignorar i li hem de donar resposta, cosa que des del meu punt de vista, sobretot pel tema de la Guàrdia Urbana, no tant pels Mossos d'Esquadra, que han anat creixent i jo crec que sort en tenim dels Mossos d'Esquadra, perquè el desgovern amb la Guàrdia Urbana, a l'haver de renunciar volgudament al model de proximitat que sí que teníem a la ciutat, això ens està situant en uns nivells de no resposta molt alarmants.
Continuem amb més temes. Un dels temes que ha tornat a l'actualitat és el del futur poliesportiu de Santa Eulàlia, arran que l'equip de govern ha anunciat la ubicació per construir aquest equipament, que és el Parc de l'Alhambra. Des d'Esquerra Republicana, Esquerra Unida Alternativa, ja heu dit que no us agrada l'opció del Parc de l'Alhambra, tampoc el del gasòmetre perquè tots dos porten algun tipus de problema, i opteu per les antigues cotxeres de Rosambús.
Bé, nosaltres el que volíem és no haver-nos de pronunciar, perquè el primer que dic, no es farà el poliesportiu, és una mentida més, un anunci electoral més, que després s'incompleixen de la mateixa manera que no es farà en aquest mandat, ni en el proper tal i com ho ha planejat l'alcalde, la biblioteca de Santa Eulàlia, perquè és impossible que es pugui fer, perquè no té els espais, etc. Per tant, sempre fan el mateix, és a dir, buscar el debat respecte al fum, respecte a alguna cosa que no es farà. Per què? Perquè vol amagar la seva incompetència. És a dir, ell, ara, a finals de mandat, està anunciant que es farà el poliesportiu, que es fa en un parc. O sigui, dit així, un poliesportiu en un parc, ja dius, hosti, això és normal que hi hagi gent que s'hi pugui oposar. Però davant de l'obligació, perquè si no semblava que ens posàvem de perfil, davant d'aquesta qüestió, nosaltres ho diem clarament, el Parc de l'Alhambra no es toca. I evidentment hi ha una opció, evidentment a gasòmetre és impossible, és a dir, ja no sé ni com es va plantejar aquesta opció, perquè hem de recordar que qui va iniciar el procés de consulta va ser el PSC. Qui ha generat el problema és el PSC. El senyor alcalde era regidor d'aquest districte i ell va generar el problema. I ara el que venen és amb una proposta a finals de mandat, a més, confrontant veïns, a més, uns socis que li han estat donant el suport tot el mandat amb els pressupostos, etc., ara escenifiquen una picabaralla política per justificar-se electoralment. El poliesportiu de Santa Eulàlia no es farà. Si continua aquest alcalde, el mandat que ve no es farà enlloc, perquè serà incapaç de tirar-lo endavant.
I entenc pel que ha dit del el Parc de l'Alhambra no es toca, que ho posaria com a línia vermella
totalment,
a un futur totalment. Pacte de govern o entrar en un govern, de que si, línia vermella de que no s'ha
bueno,
de fer
mira,
allà.
I abans de pactes de govern, és a dir, ara vindrà el debat dels pressupostos, que suposo que m'ho preguntaràs. Nosaltres no votarem un pressupost si no es retira immediatament el tema del Parc de l'Alhambra, per exemple. Això és de calaix, no? I a banda d'altres consideracions que puguem fer. Nosaltres tenim pocs espais verds. I un espai verd és un espai consolidat, natural. Si sota hi ha una piscina o sota hi ha un parc, ja no podrem posar grans arbres, un parc frondós. El que farem és quatre arbrets, quatre palets i ja està. Per tant, que no ens expliquin cuentos dient que la piscina anirà soterrada, es mengen una part important del parc. I la plaça Francesc Macià, sota hi ha un pàrquing. Posarem quatre arbrets, quatre jardineres, però no farem un bosc frondós, un parc frondós. Per tant, que no ens expliquin pel·lícules i el poc espai verd consolidat de part que tenim a la ciutat és irrenunciable.
Vale. Doncs Jaume Graells, portaveu d'Esquerra Republicana, Esquerra Unida Alternativa, no tenim més temps, ens hem passat el temps de l'entrevista.
Podríem tenir més temps.
Per una propera ocasió.
Molt bé, doncs, gràcies a vosaltres.
Doncs continuem amb l'informatiu. Aquesta setmana la Guàrdia Urbana de l'Hospitalet ha informat que en els 5 primers mesos de l'any han requisat 404 patinets elèctrics, una xifra superior a la de tot l'any passat. Alguns dels motius d'aquesta retirada de patinets té a veure amb les novetats que va incorporar la DGT aquest 2026. Ho recordem en aquesta notícia i com ho han rebut els usuaris.
La nova llei dels patinets elèctrics, registrar el vehicle a la Direcció General de Trànsit, la matrícula pertinent i assegurança del vehicle són les mesures que es van implantar el passat 30 de gener, ara fa 6 mesos. Una normativa que els usuaris d'aquests vehicles de mobilitat personal han de tenir al dia per poder desplaçar-se amb ells.
Me parece bien que tengan parte matrícula y que tengan que estar registrados por el tema de que hoy en día hay muchos robos y sobre todo con el tema este de los patinetes, pero sí es verdad que fastidia un poco porque cada día tienes que tener más cosas, necesitas más cosas para circular y eso complica a veces el tema pues, de tenerlo todo el día.
Doncs crec que d'alguna manera s'havia de començar a regular tot això, ja que cada vegada crec que hi ha més patinets, la circulació òbviament es complica i penso que també suposo que els índexs d'accidents han pujat i que per tant s'ha de regular d'alguna manera perquè la societat funcioni de millor manera.
Enguany, aquesta nova llei li sumen a més que tots els patinets anteriors a 2026 no poden circular des d'aquest any pels carrers.
Esto me parece fatal porque hay mucha gente que ya tenía patinetes de antes y creo que no es una medida justa, creo que se debería adaptar a las condiciones de hoy en día. Realmente creo que se tendría que tener más en cuenta la gente que tiene patinetes de antes.
Una normativa que deixa els usuaris alerta de complir-la i no gaire satisfets.
Hi ha més coses a canviar, però també crec que a nivell de circulació pues, serà, espero, beneficiós per tots.
Eso sin duda, o sea, la verdad que antes podías ir con... O sea, me parece bien que tengas ciertas condiciones para circular, però hasta el punto hasta el que estan llegando no me parece del todo bien.
Els patinets elèctrics van arribar per quedar-se i per poder gaudir d'ells és essencial una llei específica d'aquests.
Televisió de l'Hospitalet i LH Digital emeten avui a les 8 del vespre la gran final de la jornada de poesia jove de l'Hospitalet des de l'Auditori Barrades. Representants d'11 instituts de la ciutat pugen a l'escenari per competir amb les seves poesies. Unes poesies que sorgeixen després d'un treball a classe fet durant els últims mesos amb l'assessorament de 4 experts en Poetry Slam. El Club Muntanyenc de l'Hospitalet ha recordat la figura de l'hospitalenc Ton Ribas amb una xerrada. Ribas va protagonitzar un fet sorprenent durant el franquisme, el segrest de la figura de la Mare de Déu de Núria.
La nit del 8 de juliol de 1967, un grup d'activistes catalanistes segresten la Mare de Déu de Núria només 5 dies abans que el règim franquista preparés la seva coronació. Va ser un dels fets claus del catalanisme de l'època, i va estar protagonitzat per un hospitalenc, Ton Ribas. Amb aquesta premissa, el Club Muntanyenc l'Hospitalet, del qual Ribas va formar part durant dècades, ha organitzat la xerrada 60 anys del segrest de la Mare de Déu de Núria. Una missió amb uns objectius clars i conquerits, segons Manel Castellet, qui va investigar el cas durant anys. El nomenament del bisbe d'Astorga, Marcelo González, a la diòcesi de Barcelona, va fer esclatar la campanya Volem bisbes catalans, a espurna de l'operació.
Quan el bisbe de Barcelona, que hi havia, es va jubilar, van posar un que era bisbe Astorga, que no tenia res a Catalunya, no? Podríem dir, aquí va venir la gran protesta, no? Doncs que quan tornessin el bisbe i que quan els bisbes no hi intervingués el govern, doncs llavors ho tornarien. I de fet la van tornar quan tots els bisbes de Catalunya eren o catalans o dels països catalans.
Tot i que l'acció va ser ideada per Nemesi Solà, Ribas és considerat l'artífex d'una desaparició que va durar 5 anys.
Ton Ribas va ser el que va dirigir l'operació, diguem-ne. És a dir, qui va decidir en quin tren pujarien, que no pujarien en cremallera, sinó que de cara a Alps de Núria pujarien a peu a la nit. No? Va ser el que va decidir l'operació, perquè era l'expert.
En honor a l'acte reivindicatiu, membres del Club Muntanyenc l'Hospitalet visitaran Núria el 9 de juliol, on es col·locarà una placa commemorativa.
Demà dissabte, el futbol territorial viurà el seu punt final amb els partits de la tornada de play-off d'ascens a tercera catalana. 3 equips de l'Hospitalet busquen fer el salt de categoria.
La Fundació Esportiva l'Hospitalet Atlètic, el Campí i l'Atlético Marina tenen una cita important aquest cap de setmana. Es disputen els partits de tornada de les eliminatòries per pujar a tercera catalana masculina i els tres tenen opcions de poder celebrar aquest dissabte l'ascens. Qui ho té pràcticament fet és l'Atlético Marina, que amb el 7-0 aconseguit el partit d'anada gairebé ja pot començar a celebrar-ho. Per contra, qui parteix amb un resultat més advers és l'Hospitalet Atlètic. La Fundació necessita remuntar el 3-4 de l'anada i, a més, ho ha de fer a domicili. Ho intentarà aquest dissabte al camp del Vistalegre C de Castelldefels. No és un bon resultat, això és cert, però des del Club Hospitalenc consideren que l'eliminatòria està totalment oberta.
Igual que lo dije la semana pasada, que el trabajo defensivo de todo el bloque y ese defender bien juntos, esas acciones que no nos generen gol tan fácil, es la clave, porque al final creo que nosotros tenemos mucho potencial para generar ocasiones y meter goles, y el tema está que no puedes encajar 4. Yo creo que un partido de resultado corto, en el que haya pocos goles, nos viene mejor, pero confío en que nosotros lo metamos y hacer una portería cero. Igual que como cuando fuimos a Campo del Belviche. Al final creo que en Campo del Belviche llegamos a la prórroga, pero dentro de los 90 minutos tuvimos 2 o 3 muy claras para marcar, y al final estuvimos muy bien atrás, y eso es lo que hizo que tuviéramos esa ventaja.
I encara més oberta està l'eliminatòria del Campí. El 3-3 de l'anada fa que la tornada siga caixa o faixa. Qui guanyi serà equip de tercera catalana. Com ja va passar la primera eliminatòria, els de Juan Vilchez disputaran la tornada a casa i esperen que la resolució i la celebració siguin igual que fa 2 setmanes.
Últims dies per apuntar-se a la cursa solidària organitzada per la Policia Nacional i la Guàrdia Urbana de l'Hospitalet. L'esdeveniment se celebra el diumenge 21 de juny i les inscripcions finalitzen el dia 17. Tot el recaptat anirà destinat a la Fundació No Somos Invisibles, que treballa amb persones amb paràlisi cerebral.
Amb la finalitat de treure fons per la Fundació No Somos Invisibles per persones amb paràlisi cerebral, la Policia Nacional i la Guàrdia Urbana de l'Hospitalet organitzen una cursa solidària el pròxim diumenge 21 de juny a Rambla Marina, amb carrer de Cobalt. Les inscripcions finalitzen dimecres 17 i des de l'organització esperen superar els 500 participants. Es tracta del primer cop que una ciutat catalana acull una activitat del programa Ruta 091, una iniciativa de la Policia Nacional que organitza curses solidàries a diferents ciutats de l'Estat. I volen que aquesta primera edició sigui una festa.
És una jornada per tothom, pot venir tothom amb la seva família, amb nens, estarà ple d'activitats durant tot el matí, no és únicament una cursa per anar a córrer, hi haurà també guies canins, hi ha food trucks, hi ha DJ, al final és una festa que es fa per celebrar la convivència i la solidaritat de tothom.
Les inscripcions oscil·len entre els 8 i els 12 euros amb tres modalitats, inclusiva, infantil i absoluta. A més, per fomentar la participació, també hi haurà convidats especials.
Comptarem amb la participació de dos atletes paralímpiques, la Verònica Pamiers i la Helena Cungos. I a part, comptarem amb la participació d'Àlex Roca, que és un referent, ja que és una persona amb paràlisi cerebral que va completar una marató.
Per inscriure's, només cal accedir a ruta091.es i apuntar-se a la cursa solidària Hospitalet 2026. Tota la recaptació es destinarà a No Somos Invisibles.
I amb la informació esportiva nosaltres ho deixem aquí. Abans, però, fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Baixa la criminalitat del 8% a l'Hospitalet en aquest primer trimestre de l'any. Les dades provenen del Ministeri de l'Interior, que també recullen una reducció dels furts i els robatoris a l'interior de domicilis. D'altra banda, pugen altres delictes com el tràfic de drogues o les agressions sexuals. La plantilla de l'empresa de Quality Espresso es mobilitza pels carrers de l'Hospitalet. Protesten per l'ERO, que suposarà l'acomiadament de 80 treballadors d'una plantilla de prop de 120 persones. No hi ha acord entre sindicats i empresa i el dimarts hi ha convocada una jornada de vaga. Arriba la gran final de la jornada de poesia jove de l'Hospitalet. Televisió de l'Hospitalet i LH Digital emeten avui a les 8 del vespre aquesta final, on representants d'11 instituts de la ciutat competeixen amb les seves poesies. I això és tot. Per més informació podeu consultar el portal dels mitjans de comunicació i lhdigital.cat. Que vagi molt bé i bon cap de setmana.